Segon nou Matic a 34 amb 19 euros.
Acostuma't a les nostres ofertasses. Hipercor.
Moltes gràcies. Separem i cuidem el medi ambient? Som-hi. Diana, Teo, Tomàs, noms de residus que van al contenidor groc.
Safata de polespan.
Les bosses de plàstic.
Bosses de patates fregides.
Dic de llet.
Granos de tonyina.
Una paella.
Oh! Amic Tomàs, on vas? La paella no és pas un envàs. I tu, si has dubtat...
Envasonvas.cat.
Separa bé, un joc de nens. Amb el finançament d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Són les 3 i 6 minuts. Comencem el programa sobre educació dels fills. Si fem cas a les teories del que és bo pels estudis d'un fill, podem acabar una mica bojos. Hi ha corrents de tot estil. Unes que afirmen que les escoles maten la creativitat. Unes altres subratllen que s'ha de seguir unes pautes fermes que eviten la sobreprotecció. Hi ha també qui defensa el homeschooling, educar els fills a casa. Bé, tots tenen motius interessants i molt, molt possibles sobre el bé de tots els estils pedagògics, però els pares, a quines d'aquestes hem d'atendre? Hi ha algunes fórmules acadèmiques que estiguin provades i funcionin? Jo, personalment, crec que hem de procurar aconseguir pels nostres fills, de la manera que sigui, uns hàbits de treball assolits, capacitat de reflexió i interès per resoldre els enigmes que els planteja el món que els envolta. Hem d'esperar que ens proporcionin aquestes eines les escoles o més aviat ha de ser fruit de la nostra pròpia tasca d'educadors? Bé, parlem d'estudis dels fills aquí a la tertúlia. Comencem.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me, what a wonderful world this would be.
La ta 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 ta.
History.
Mm-hmm.
Biology.
Well, la ta 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 ta.
Avui el temps que dediquem a la tertúlia per parlar dels estudis dels fills m'acompanya Laura Sánchez. Bona tarda, Laura.
Què tal? Bona tarda.
El Josep Maria Dell, bona tarda.
Bona tarda.
I l'Aureli Villar, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, tots tres orientadors familiars del FET i amb molta experiència tot el que tingui a veure amb educació, fills, orientador familiar... Bé, de tot, saben de tot i per això els tinc aquí al voltant meu. Bé, sempre comencem amb alguna cosa i avui fem una mica de, com es diu això, de googleando. He trobat la taxa d'atur juvenil a Espanya, que es diu que és dramàtica. És a dir, bueno, és que ho és. Correspon un 41% amb 41.7% dels joves espanyols estan a l'atur. És que és una barbaritat. I, de fet, s'ha augmentat respecte a l'últim any en 15 punts. A veure, és una dada que té a veure amb la crisi i tot, ja ho sabem. Però penseu que potser també té a veure amb la desconnexió de la formació que reben els nostres joves i el que necessita el mercat? O potser que els nostres joves no estan preparats per treballar bé perquè no en saben? Què hi penseu? Bueno. Aureli.
A veure, el primer és que la realitat es la s'imposa, no? Una crisi és una crisi i està per sobre d'altres factors. Mm. I quan hi ha crisi, doncs ja, bueno, doncs no hi ha no raixes, diu, no? Aquesta és una... Això s'ha de... Però hi ha una cosa que has dit que al final, jo últim, em sembla que té molt interès, que independentment de qui hi hagi una crisi o no, independentment, vull dir que una situació normal, una situació doncs, que dius, bueno, en aquest país no hi ha crisi, no? La idea clau és de que els estudis són una eina de treball. En el sentit de que una persona no saps exactament com acabarà. Uh-huh. No saps exactament quina feina farà. Bueno, més o menys, un que estudia medicina doncs ja sí que sap com més o menys que farà, bàsicament. I un que estudia arquitectura, bàsicament sap el que farà. Però d'un any per l'altre, en poc temps, en una dècada, les coses varien. El que realment sempre queda és l'haver après a treballar bé. Per tant, el plantejament dels estudis és fer persones que siguin capaces de treballar, de fer coses que han de fer, de posar el cap amb els temes, de desenvolupar-se, vull dir, de ser capaços d'assolir els canvis. Vull dir, això és fonamental. Ho dic perquè de vegades, això últim que havies dit, jo volia també encetar, és que a veure, no s'ajusten... Bueno, és que encara que en aquest moment doncs, no hi hagués atur, a un moment determinat canviarien les coses. I només les persones que estan ben preparades, i preparades vol dir que tenen les eines perquè saben treballar, perquè saben pensar, perquè saben fer les coses, perquè tenen hàbits de treball, aquestes persones són les que són capaces de tirar endavant. Uh-huh. I aquest és un plantejament general.
De totes maneres, és veritat que en una família de diversos fills hi ha uns que de seguida sempre tiren i uns altres que no hi ha manera,
sí.
que els hi dius el mateix que en els altres, no? Vinga, que cal estudiar, que és el teu futur, que és important, que seràs una persona que podrà ajudar els altres quan més sàpigues, i aquell o aquella no tira. Per què? Doncs pues pel seu caràcter, pues perquè potser li costa més una assignatura i s'ha quedat despenjat i ja no segueix.
I això i... ens ha de preocupar. A veure, a tu et preocupa?
A mi em preocupa, clar que ens preocupa.
Clar.
Perquè el que tira sol és fantàstic, no? Perquè tots més o menys els hi donem els mateixos hàbits, no?
Sí.
Quan arribes a casa, doncs prenes una estona i te sentes a la taula d'estudi a la teva habitació o al menjador o a la cuina on hi hagi espai i obres els llibres i primer comences per lo més fàcil i després per lo dels problemes. Per exemple, doncs deixes l'estudi pel final i a tots els hi transmets el mateix, però hi ha un fill que ho entén i ho fa i un altre que no. I aquest és el que hi ha el perill de que, ei, com el motivo, com li explico, com li argumento...
Doncs
com...
és aquí per explicar-lo.
Ah, i aquest
ens ho explicaràs, avui, Laura?
Sí, o Josep Maria o Aureli.
Espera, jo com sempre seré una miqueta polèmic, i no m'agrada agafar aquesta fama, però és que m'agradaria... encetar dos temes amb la línia amb què tu has dit. És a dir, aviam, una, evidentment, hi ha una des del meu punt de vista, estic totalment d'acord amb l'Aureli, hi ha una desconnexió absoluta entre el nostre sistema d'ensenyament i la realitat professional posterior. Mm-hmm.
Sí, això penso que és claríssim.
Això és claríssim. Dos, aviam, amb el que has dit tu, Laura, dic, clar, clar que et preocupa que un nano no estudiï, però, ojo, és que potser tots no poden estudiar, perquè n'hi ha algú que té unes capacitats que no són per l'estudi. Pues, bueno, no hem de tindre no pensant en general, dir, no hem de tindre una pila d'adolescents, jo què sé, metges, arquitectes i abogats amb atur, eh? Potser el que necessitem és gent d'FP formada. És dir, per mi hi ha una premissa molt important que ara els nostres fills, i és que amb el que decideixi fer, sigui feliç, li agradi. Perquè, escolta, anar a treballar cada dia a disgust és un pal, no? I aquí voldria afegir el tercer punt, que és el que segurament discrepareu, i és que per un tema hi ha, per mi, la separació aquesta d'ensenyament i feina, però per l'altre també ja no oblidem cap on va la nostra societat, eh? A la generació aquesta dels ninis. Clar, a mi també m'agrada més com a adolescent. Escolta, no vull dir amb això que segurament hi ha molts nanos que volen treballar i no troben feina, però és que n'hi ha molts que ni la busquen. Bueno, perquè ara, jo estic molt bé sense estudiar i sense treballar, saps?
Que hi ha molta responsabilitat per part de les escoles. Primer, perquè hi ha una falta d'autoritat generalitzada que els professors veuen incapacitats per posar ordre i per fer callar la gent.
Però això penses que és una cosa que correspon a l'escola o a la família?
La família sobretot, però l'escola també va perduda i es perden una d'hores molt grans, no? Perquè no hi ha aquesta capacitat de posar ordre i de fer mantenir l'autoritat en la classe, no?
I això impossibilita que els nois adquireixen els coneixements.
Home, esclar, els informes PISA què diuen? Estem a la cua de nivell en matemàtiques, en comprensió lectora.
Però, perdona, sense anar més lluny, aviam, així, per posar un exemple, totes les comparacions són dolentes, però escolta, jo ja tinc una edat, a la meva època, quan jo estudiava i em castigaven, arribava a casa, i el meu pare, abans de preguntar-me, em deia, si t'han castigat el profe, molt ben fet, jo també te'n poso un altre, i després m'ho expliques. Però, m'entens? Ara, tu arribes a casa i dius que el profe t'ha cridat i el pare i la mare va per atissar el profe al col·le, m'entens? Aquest també és un canvi que no depèn solament del col·legi, depèn de l'actitud de les famílies davant del col·legi i dels professors i del respecte al...
El plantejament del que és bo com a autoritat o no, perquè hi ha persones que tenen por, potser aquesta paraula, sembla que sigui doblegar-se a la injustícia, quan de fet l'autoritat és un servei.
Del castanyot i del regle a sobre dels dits, clar. No?
A que el rebi el mestre, el castanyot.
És que admires les llistes de professions, avui en dia, que tenen més baixes per depressions i per estrès i tal, i escolta, i ha escalat i està de les primeres la d'ensenyament, la de professor,
Jo diria que hem d'anar per parts perquè anem massa de pressa. Quan tu estaves dient abans, home, és que una cosa que li agradi. Clar, un nen quan és tan petit no sap, no li que li pot agradar. I a banda, que encara que estigués a batxillerat, la clau a l'ordre no és el que t'agradi. Primer, la idoneïtat. Una persona ha de ser idònia per fer una cosa. El primer pas és si una persona és capaç i després si l'agrada. Perquè per molt que li agradi, si no és capaç, fracassarà.
Evidentment. Però treballar amb algú que cada dia és un sacrifici és molt dur,
Per què ho estic dient? Perquè jo penso en pares de família i que tenen un fill que està fent quart de primària. Doncs està fent quart de primària, escolta, ara el que fa falta és que els pares han de fer una tasca de seguiment i en cada moment donar allò que cal. És a dir, probablement un nen que fa primer de primària pot assolir tots, uns brillant, d'una forma brillant i d'altres no tan brillant, però tots poden assolir primer de primària.
Clar.
I així podien parlar de segon, tercer. Què vull dir? Que si això es deixa en mans de l'escola, el fet de que deixin en mans de l'escola i d'alguna manera els pares abandonin aquesta etapa, d'alguna manera estan abandonant els estudis i arriba un moment que quan vulguin ells no podran. Però no s'hi podran ficar.
Perdona, Aureli, què haurien de fer els pares aquests
seguiment.
Primer anys?
Mira, hi ha una paraula que és clau, tan clau que és la clau. Seguiment que no vol dir fer de professor particular. És més, el professor particular és una excepció tan excepcional que l'ideal és que no es dongués. Però seguiment vol dir que quan uns pares estan, què tal, com ha anat això? Ai, que bé, doncs mira, i estàs animant i estàs exigint amb el període que correspon, que si estàs a quart estàs animant i exigint amb un nen de quart, una nena de quart, de cinquè, de sisè, i estàs posant les bases perquè aquest nen estigui fent aquests objectius que són assolibles. Encara no, oblida't si serà enginyer o què farà aquest nen. Això ja t'oblida't.
Bueno, aquesta base. Aureli,
digue'm.
No, que no vull que...
La paraula clau és seguiment.
Vale.
Això també no sempre es dona.
No, però és que no sempre és bo, perquè jo penso que ensenyar als teus fills que per assolir els objectius has d'estar darrere, em sembla que és un error, perquè a vegades s'han d'espavilar i s'han d'equivocar, i si no et converteixes en un esclau de les resultats acadèmics.
Però si estan aprenent fraccions i tu no preguntes o no repasses els problemes que li han fet fer en el col·le, sí, i no te n'enteres que aquell nen s'ha perdut i no sap fer fraccions, doncs quan passin al nivell superior, doncs ja tirarà la tovallola. És a dir, has d'estar, d'alguna manera, no allà 100% al seu costat, diguent-li, vinga, va, tal, tal, no. Però de tant en tant agafar l'agenda, repassar els problemes, preguntar la lliçó, estar amb ell algunes estones.
I és important que els hi facilitem el marc. Per exemple, aviam, si jo tinc un fill a casa que estudia amb la connexió a internet, el WhatsApp del mòbil i la tele encesa, home, no és un bon ambient d'estudi. Pues jo mai s'ha preocupat que el nano sàpiga trobar el seu lloc, la seva manera, m'entens?
Però això que deies tu, Laura, a vegades penso que és bo, però potser a vegades no ho és tant, perquè un nen, o potser més aviat un noi, ha de saber que, si no entén, ha de saber on preguntar. No, que sigui la seva mare o el seu pare el que resolguin totes les dubtes.
Clar,
digues.
Clar que
no,
sí.
Però a veure, quan estic dient això, el seguiment s'ha de tenir en compte tota l'hora. Tota l'hora vol dir que uns pares tenen accés a unes tutories, en general. Jo sospido que tots els col·legis fan tutories. Uns sí, fan millor i d'altres la fan pitjor. Amb la qual els pares s'assessoren de què li està passant a aquest nen. Mira, és que el teu nen es distreu molt a la classe. El teu nen el que passa és que no fa els deures. El teu nen el que li passa és que no entén aquest tema. O sigui, i arriba un moment que el problema es concreta. No vol dir, aquest nen no fa res, no. No, el que passa que com que això no ho domina, doncs segurament ja no pot aquesta assignatura ja no la podrà aprovar, perquè si no domina, si no sap aïllar fórmules, si no sap fer fraccions, segurament... O sigui, això amb les tutories concretes molt el tema. Concretes molt vol dir que de vegades, seguint les instruccions del col·legi, aleshores l'ajut de la família va en una direcció que està encertada. Perquè pot haver-hi un pare que creu, ell creu, i quan dic creu, doncs hi ha pares que tenen idees brillants i que el meu fill el que li faria falta i és... I a mi el que està fent el seu pare està perdent el temps. Perquè el que caldria fer és uns exercicis que estan dissenyats per aprovar aquesta
avaluació. Vale, ara deixa'm dir-te. Sí. Tu ets un defensor ara mateix del que és el sistema, però moltes vegades els fills, com deies tu, Laura, abans, doncs tenen un perfil o més creatiu, o més musical, un tipus d'intel·ligència no tan acadèmica. Què fas amb aquests fills? Perquè, clar, tu li pots dir, les fraccions, estudi...
No, tant de bo que sigui això, tant de bo que sigui això.
No, és que n'hi ha d'aquests.
Aleshores, el que vull dir és que ara estem parlant de que hi hagi un rendiment. Jo m'agrada sempre parlar de rendiment amb els estudis. Rendiment vol dir donar que cadascú a on pugui arribar. Clar, si un nano està... Quina és la preocupació dels pares quan veuen les notes i caram, tres suspesos? No, això sí que preocupa. Home, hagués pogut treure un 10 i ha tret un 8,5. Bueno, mira, mira, ja, això si voleu, podem afinar una mica. Però a mi el problema és aquell nen que està en un moment que dius, caram, és que els estudis no els està traient.
Perquè, bueno, però és que et dic...
Aleshores,
que sigui...
sí que és molt bo aquestes orientacions. Mira, el teu fill... Saps per què no prova les matemàtiques? T'explico. No prova perquè encara no sap despejar una fórmula. No és capaç d'aïllar una fórmula. I aquest nen, fins que no faci aquests exercicis que jo li he posat i tal, bueno, però aleshores tu ja estàs fent una cosa... Molt... Mira, potser li vindria bé un professor particular perquè l'ensenyés només això. Però tu no estàs fent fer al teu fill qualsevol cosa. No l'estàs dient, has d'estudiar més matemàtiques. No, més matemàtiques no. Has de fer aquest tipus d'exercicis.
O llegir, que és un tema... A veure, si no sabem llegir bé i no tenim comprensió lectora, tot el més que ens posin pel davant...
Això probablement serà per un nen de segon o tercer primària. Però quan és més gran...
Potser la tutoria, com deia l'Aureli, mira, llegeix cada dia abans d'anar a dormir, 10 minuts amb el nen, en veu alta, que llegeixi ell un trosset del llibre, mitja pàgina, mitja pàgina més... També és una manera de dir, home, jo estic per tu una estona al dia, no? Abans d'anar a dormir, i llegeixes en veu alta, a poc, fixa't que has fet malament, que ho has dit malament, torna-ho a llegir, que no ho has dit bé. Però és que cada nen té la seva peculiaritat o la seva, el que li costa. Hi ha gent boníssima a esports, boníssima, i un cateto en matemàtiques. Bueno, però és que la vida és així. Ho sent, tu t'has de treure les matemàtiques perquè és important que sàpigues matemàtiques, perquè quan vagis a comprar el dia de demà i et torni malament el canvi, diràs, ep, que aquí falten 50 cèntims, és igual,
no? I pensem... No, és perquè no aprovaràs la selectivitat.
Exacte, no?
Però s'ha d'aprovar la selectivitat, s'ha de passar per la selectivitat. Sí o no, que és el que deies.
Has de saber matemàtiques. Ja no
això,
problema
sí,
de...
això sí, yeah, això sí, em però... sembla que és una eina importantíssima.
Si no, has de saber a on anar a preguntar aquell problema que no t'ha sortit o que no te'n recordes de com fer-ho.
Pensem una cosa, que tots aquests hàbits d'estudis, aquestes tècniques, aviam, ojo que se'ns escapa el tren, no és allò que diu, bueno, ja les adquirirà. No, no, eh? O sigui, qualsevol nen, nena, té que arribar a la preadolescència, és a dir, quan acaba primària i inicis de l'ESO, amb una tècnica d'estudi adient, perquè és que, si no, el segon cicle de l'ESO i el batxillerat hi haurà la clatellada, eh? Si no sabem estudiar. Mm-hmm. I això, aviam, s'adquireix, eh? Bueno, doncs,
amb els hàbits. Però ara deixeu-me tornar a aquesta qüestió que a mi m'interessa, que és això, quan un nen no encaixa al sistema acadèmic i dius, ah, els pares són molt preocupats perquè les notes no són molt, molt bones. Escolta, és que potser aquest tipus d'educació, que és el que hem parlat al començament, doncs no li encaixa pel seu perfil intel·lectual o per les seves capacitats. Doncs què s'ha de dir? Perquè hi ha nens d'aquest...
Les genialitats... Perquè,
no és genialitat.
No, si ara passem revista, mira, per exemple, l'altre dia sentia per ràdio que l'Edison és un nano que per circumstàncies familiars no va poder estudiar. I clar, i deien, si l'Edison amb tot el que va fer a sobre hagués pogut estudiar, ja hagués sigut... Sempre hi ha coses d'aquestes. Mira, amb això que acabes de dir, jo lamento molt no recordar la referència, però no fa massa que vaig veure un vídeo de YouTube d'un nano, no devia tindre més de 10 anys, que estava explicant a aquest nano amb una gran convenció amb molta gent, que els seus pares l'havien tret del sistema d'ensenyança del seu país, i que el tio estudiava a casa, això que n'hi diuen, i amb els interès, i ho explica, i clar, tu senties parlar aquest nano, com es desenvolupava, com lligava les idees, i deies, bueno, aquest tio està molt per sobre del nivell de qualsevol nano de la seva edat, de primària o de lo que sigui, m'entens? Ara, jo penso que, aviam, qualsevol nano, jo torno a insistir, no, evidentment que estic totalment d'acord amb el que deia l'Oli, que s'ha de tindre capacitat per fer les coses, però a banda d'aquesta capacitat, jo penso que moltes vegades som els pares els que forcem potser a agafar un camí als nanos que no és la dient. Aviam, al tanto, sí. Evidentment que partim d'una base que tothom té que tindre, perquè veiem una cultura general l'hem de tindre.
És obligatori, entre altres
coses. A partir d'aquí, que el nano desenvolupi, potser, perquè potser resulta que hi ha un tio que és un artista i fent una formació professional de grau mitjà i de grau superior, doncs escolta...
Sí, se n'ensurt.
De tota manera, és curiós, però moltes vegades el cas no és aquest. Això és bé, això que has dit és correcte. És que...
ho diu l'Aureli, que és el nostre ministre
d'Educació,
però
a veure,
perquè en sap molt, l'Aureli.
El professor que estigui escoltant m'està dient amb el cap i s'han dient sí. A la classe hi ha alumnes que són brillants i tenen notes molt baixes. Jo he tingut alumnes brillants. Brillants
això
vol dir...
és,
bueno, no, brillants vol dir...
Sí, perquè són uns
capaços.
Bueno, perquè... No, perquè no encaixen.
No encaixa.
Que són vaus. Hi ha moltes raons. El que jo sí que estic dient, quan jo deia paraula seguiment, vol dir que quan les coses s'aturen al seu moment, doncs aleshores són més fàcils d'arreglar. I si un nen que el problema seu és que no sap sumar fraccions, i tu has encetat el tema de sumar fraccions, doncs mira, no és cap tonteria.
No.
Perquè si no sap sumar fraccions, no sabrà mai aïllar fórmules. Ni sabrà moltes més coses. I el seu problema és de bé de quan ni, no sabia sumar fraccions. Per tant, si el problema el vas aturant, i dius, aquest problema l'aturo ara, en cada etapa el vas deixant a nivell. I arriba un moment que passa una cosa, i és que a mesura que el problema es fa fent més gros, amb un se li treuen les ganes d'estudiar.
Clar.
O sigui, per un nen, el mes de febrer, és un moment, febrer,
crític.
És quan un ja abandona, ja se n'adona que diu, i suspès, ja
Aureli,
tres...
I no creus que tenen molta culpa o responsabilitat, no culpa, responsabilitat, els professors?
Sí, home, primer,
perquè nivell d'exigència que se demana a un professor, o sigui, se li demana una nota a la selectivitat bastant més baixa que qualsevol altra carrera. És a dir, qui va a magisteri avui dia? Els que no poden fer altres carreres.
No necessàriament.
Aureli, és així.
Qui
està... qui deixem en mans dels professors? Els que tenen una mitja de 5. Mm-hmm. Aquí a Roda. Noruega, Suècia, aquests països... No, deixa'm acabar, perdona.
És que
aquests països del nord diuen, els professors són els que tenen que tenir una mitja de 9, per exemple. I si tens un 8, ho sento, no entres a magisteri.
Bé, però tampoc és exacte, això, eh?
No, és així.
No, tens raó, tens raó.
Una altra cosa és la capacitat d'il·lusionar, o la no capacitat d'il·lusionar, d'entusiasmar en els alumnes. Tu vas allà, deixes anar a la teva classe, no tothom és així, que mantinguin tots els professors, però hi ha algun que deixa anar la seva parrafada i el que l'ha pillat o bien, i el que no, també. Home, sí. Perdona.
Deixa'm que surti en defensa dels professors.
Has d'entusiasmar els professors, has d'il·lusionar, has de motivar els teus alumnes. Vale. Perquè jo, com a mare...
D'aquí una estoneta parlarem amb una directora del col·legi que digui...
Com a mare a casa, no tinc que il·lusionar, entusiasmar, no sé què... Tinc que dir-li, ei, no és només estudies per aprovar, estudies per aprendre.
Jo no sé, Laura, si tots els...
A l'aula jo no hi seré.
Jo no sé, Laura, si tots els professors t'ho han entès, eh?
No, jo demano disculpes pels que ho fan molt bé.
Bromes a part,
que és mestre i ho fa molt bé.
Bromes a part, espero que no tornin a passar aquest vespre els enfadats a fer el mateix que van fer els de l'avortament amb els vidres de l'emissora.
No donguis idees.
No, però aviam, dos coses que volia dir jo. També poso en aquest casellero de culpables els pares. Totalment. Bueno, uns perquè passen de tot i no es preocupen dels fills amb aquest seguiment, i l'altre també perquè hi ha una paraula clau amb el tema de l'estudi dels nanos, que és la motivació. Jo no cada vegada més trobava un pare que em va explicar una filla que, escolta, que estava ja al batxillerat, necessitava una nota molt alta per la selectivitat, i escolta, no podia amb la filosofia, perquè no. Però és que ara no hi havia ni entrat, i deia, jo no puc. Llavors, aquell pare es va dedicar a, com que a ell li havia agradat, doncs, a frases d'algun filòsof, tal, a treure coses, a comentar, bueno, doncs va aconseguir, amb l'actitud, amb l'interès del, que cridar-li l'atenció. Va començar aquella nena a ficar-se a la filosofia, va dir, doncs això és fantàstic. M'explico?
Sí,
els pares han d'estar motivant, també. I després, no oblidem una cosa, tot això de la formació acadèmica està molt bé, però no oblidem la intel·ligència emocional, que és un altre factor que hem d'incluir aquí també, que les persones com a professionals, a part del tema econòmic, hem de accelerar-los en dir, escolta, les qualitats i les virtuts humanes, el que les té de gran no les podrà adquirir, en canvi coneixements acadèmics sí, amb la qual equilibrem la balança, tot no és estudiar matemàtiques
En defensa dels professors vull dir que no és exacte el que deies tu, Laura, perquè de vegades et trobes professors brillants que tenen un currículum brillant i després no saben donar classe, no saben atreure els alumnes, i això és una qüestió. Sí. Però també jo vull referir-me a lo més habitual. Lo més habitual és que en una classe hi ha alumnes que funcionen i d'altres que no funcionen. De manera que estàs a les avaluacions, doncs quan et parla un professor d'un alumne, tots fan així, fan dient amb el cap dient que sí, perquè estem d'acord, aquest alumne... Tots així, això és una realitat. Hi ha alumnes que funcionen i d'altres que no funcionen. Això és una realitat. I dius, home, si fos tan dolent el professor no funcionaria en ningú. No. Els que són bons funcionen amb...
És que funcionen sols, sí, els bons, sí, no cal de professor.
El que jo estic dient, que quan analitzes, quan dius els bons, però és que a vegades els bons analitzes, i uns perquè tenen capacitat, però també d'altres perquè tenen una casa, també la casa és nota, també és nota quan hi ha pares que han... I he utilitzat la paraula seguiment, avui l'he dit tres vegades, perquè és la clau. Els pares, si diguis, què heu de fer vosaltres, pares? Una cosa, seguiment, que vol dir... Apartat A, exigir, i apartat B, animar. Seguiment vol dir estar no donant classe, sinó com ha anat això, ai que bé, que mal. Demà a l'examen aquell has començat a... És a dir, per cert, em va dir el tutor que hauries de fer... O sigui, seguiment, quan vas seguint, es nota quan tens... Jo qui he estat tutor? Doncs he notat el nen que ha tingut uns pares que han estat darrere d'ell. Ho he notat. I per què no? I no jo. Tots els professors diuen... Saps com ha millorat aquest nen últimament, aquest preceptuador, aquest noi que estàs fent la tutoria, ha millorat? Diu, clar, és que els seus pares ara estem fent... Clar, es nota aquest seguiment, paraula que quarta vegada que dic.
Sí, digues,
aquesta paraula és clau.
Sí, però deixa'm matisar-te una cosa. Sí, evidentment, clar, hi ha professors brillants que no saben explicar, però a mi, per mi la qualitat d'un professor es veu amb aquests altres nanos.
Clar.
Perquè, clar, que un professor faci anar bé un nano que ja va bé, això no té cap mèrit, eh? Ara, clar, quan un nano té dificultats, que el professor digui, bueno, aquest el deixo de banda perquè no arriba. Pues, clar, perdona, és la teva feina, que és la teva motivació, és la teva preocupació que arribi, eh? I això sí que, tot i sent un gran defensor del professorat, sí que, malauradament, amb l'actualitat...
El programa nostre va dirigit més aviat a pares,
sí,
no?
Per això,
ja fan la
però,
seva feina.
Però, vull dir, sí, però malauradament, cada vegada, igual que de vegades parlem amb la societat en general, que el que es nota és una manca de professionalitat, doncs, també amb aquest sector, eh?
Jo penso que hi ha una cosa que és molt clau a l'hora d'apropar-se al fill o a la filla, en el cas, o a l'alumne, és el que es sentin estimats. Mm. Estimats. No dic que diguin mentides, és que ets un crac. No, estimats. Mm. I això per mi marca la diferència.
I felicitar els petits èxits que vagin tinguent, encara que sigui amb una assignatura que li diu a Maria, i per mi no ho és, perquè totes són importants, no? El dibuix, el que sigui, l'esport, la música. Felicitar els petits èxits. Si aquell nen ha tret un 5 amb una avaluació i a la següent treu un 5 i mig, escolta, molt bé. Que havies tret un 4 i has aconseguit recuperar, fantàstic. I a lo millor té tots 5, és igual. I el seu germà, dos coses. El seu germà a lo millor ha tret una mitja de 8, però és que no ha necessitat esforçar-se igual, no? S'ha tingut que esforçar molt menys que el que ha tret tots 5, no? Pues felicitem aquest que s'ha esforçat i ha treballat, perquè li està costant molt més. I després una cosa que hem de fer els pares és evitar les comparacions. És que la teva germana, és que el teu cosí, és que el teu veí treu més bones notes que tu, és que... perquè llavors desanimes. L'efecte és el contrari, desanimes, no?
Clar.
I una altra cosa per mi molt important. Per a mi hi felicitar l'esforç. És a dir, de vegades no hem d'estar tan pendents del dígit si és un 4 o és un 5, és a dir, suspès o aprovat, que el millor de la lletra al costat que demostra l'actitud. És a dir, escolta, tu resulta que tens un 6, però tens una C o una D, vull dir que passes de tota classe. No, escolta, tu tens un 4, però tens una A. Vull dir, el nano s'ha esforçat, està en ello, però no hi ha arribat. Bueno, doncs continua així perquè ja acabaràs arribant. Però per mi hi ha aquest esforç. Vull dir, perquè hi ha pares només que, bum, no? Com els típics pares, que això que em perdonin, però n'hi ha pares que premien econòmicament les notes, no?
Però, i posar tots els mitjans, eh? Posar tots els mitjans vol dir que els mitjans habituals vol dir que, bueno, que perquè un nen estudi bé ha de poder estudiar, ha de saber estudiar i tenim, pues, bueno, pues, favorir que realment es doni aquesta realitat. A veure, pot estudiar perquè li ajudem a orientar el seu horari, ajudar-lo d'acord amb les indicacions que dona el col·legi, que el col·legi pot dir, mira, uns alumnes de batxillerat del nostre col·legi els hem dit que han d'estudiar un mínim de 15 hores, per exemple. Estudiar vol dir treballar, tal, 15 hores. Però si diuen 15 hores, tu no dius, va, són coses del col·legi. No, escolta, tu, per cert, 15 hores, a veure, anem a treballar-les, tu què et sembla? O és que el dissabte jugo a futbol? Bueno, jugues a futbol tot el matí, no? Bueno, va. A la tarda, doncs tinc
que
anar...
Però què estàs dient? Que l'ajudis a fer-se un horari?
No, que l'ajudis a... Hem de, una mica, donar una empenta a afavorir que realment, si s'ha dit que s'ha d'estudiar 15 hores, parlo de batxillerat, que és un nano que està fent l'ESO, millor són 12 o 10. Escolta, aquesta setmana com orientem això? Per cert, aquell treball d'història que tens que presentar a final de mes, com ho tens? A veure, ajudar-lo. I ajudant a fer aquestes coses, això també té que veure amb la motivació. Un no se sent exactament... Bueno, a veure, què passa amb... No parlis del Barça, perquè ja avui no toca, però vull dir... Què passa amb els jugadors, no? Home, que tu sempre que aprofites, sempre que poses, treus el tema del...
Tornem a ser líders.
Vale, d'acord, ja està dit, ja ho has dit. Però vull dir, què els hi passa als jugadors? Home, que no juguen igual a casa que fora. Per què? Perquè tenen el recolzament del públic. Doncs un alumne... un fill, no treballa exactament igual, amb uns pares, dir, som-hi, escolta, i aquesta, escolta, per què no demà no fas, que jo també t'ajudaré?
No, i perdona, que perdona un moment.
Però escolta, una cosa, has de ser un coach del teu fill, no, perquè, esclar,
No, has d'estar allà, clar, motivació, però també ajudes, i aviam, l'horari...
Si tens problemes i tens cosetes a fer, a més, has d'ajudar i animar, i...
El teu fill, l'horari se'l fa ell, però aviam, tu, un cop l'ha fet, el mires amb ell, perquè aviam, horari, aviam,
jo t'entenc, Àngels, gràcies, un moment. Escolta,
no, però aviam. No,
entenc per on vas, perquè no, em passa molt.
Sí, però aviam.
Que no arribes, i l'horari, no sé no, què, tens més d'un fill, escolta.
No, però escolta,
ja perdó,
a lo millor aquest nano fa un horari que ni és complert, ni és realista, i no
ni és flexible.
No, doncs, aviam, ojo, l'horari té que ser complert. Complert què vol dir? Que té que incloure les hores que estudia, les hores que juga, les hores que es distreu. Doncs ajudem-li a confeccionar això. Que sigui flexible, algun dia hi haurà alguna cosa que serà diferent, i que sigui realista, que sigui una cosa que pugui complir. No, és que aquesta tarda estudiaré 10 hores, xatos, i la tarda no en té 10 d'hores.
Sí.
Vull dir, bé, amb aquesta línia.
Vale. I donar alguns criteris que millor pots dir que a l'escola, que a més a més, segur que el tutor li ha dit, escolta, no s'estudia música. Es pot fer alguna làmina de dibuix, algun treball, però home, música, estudiar, tal, que no s'estudia amb l'ordinador al costat, engegat i connectat, o amb els whatsapps.
Amb el whatsapp del telèfon.
Clar, aquests criteris, que a més pots recolzar-te amb el col·legi ens han insistit molt, que segur que en alguna reunió al col·legi t'ha dit això, i tu vas recolzant cosetes d'aquest estil, i això també ajuda.
Per exemple, una idea pels pares, sí. Expliquem als nostres fills que a l'hora de posar-te a estudiar sempre és més fàcil començar a estudiar el que t'agrada, deixar pel mig el més difícil, i deixar perdó, començar per lo més fàcil, volia dir, deixar pel mig lo difícil i acabar per lo que t'agrada.
Ah.
Perquè si deixes al final lo que t'agrada, com que t'agrada, no estaràs cansat.
Això
si
és comences, un mètode, no? Això
sí,
es diu mètode.
Si comences amb lo difícil, et desanimaràs. Pues, comença per lo fàcil, deixa després lo difícil i acaba amb lo que t'agrada. I has fet el cercle complet.
Però normalment lo fàcil és el que t'agrada,
Però, però deixa'm que, també, que comenti també. Això també té una altra segona vessant. I és que de la mateixa manera que, els, sense parlar de futbol, els jugadors, quan surten, han d'escalfar, perquè no poden rendir si no escalfen, si comences amb una cosa molt difícil no estàs en forma, el cap necessita un període. Per tant, una coseta senzilla, que el cap es posi, quan estàs entonat, aleshores, bam, allò que és dur. I aleshores devia un desgast, no? Bueno, i encara que estiguis desgastat, si allò t'agrada, fas l'altre i, bueno, pots...
Vale, però si tens un nen una mica mogut, potser li has de donar espai, no? Doncs fes una estoneta fàcil, després mou-te una mica...
Vale. Bueno, fàcil, per això dic, comences per el fàcil. Tu, això ja ho has de... Però el fet de seguiment, que ja és la cinquena vegada que ho dic, això és tan clau que és la clau. És la clau. És a dir, si tu em diguessis, per què ho es diu? Perquè és que qualsevol altra frase no és tan representativa com el que ha de fer. Els que hem estat professors durant molts anys, jo he estat professors, he vist que els pares que han seguit els alumnes, el resultat és molt diferent. I alumnes que al mes de febrer ja no podien donar un pas, doncs mira, al final l'han tret, perquè han fet un pla, l'han seguit, i el tutor ha donat empenta, i això acaba bé.
Una altra idea, lliçó dormida, lliçó apresa.
Jo en castellà, perquè lliçó dormida, lliçó aprendida.
Per un nano, per això que deia Lorena, planificar un treball que té que fer, que s'organitza, perquè la nit abans no t'entens. O sigui, tot el que s'estudia, ai, que m'agafa el toro, m'estic tota la nit sense dormir, aviam què faig, l'endemà te la pagaràs, xato.
Laura, necessito sentir-te, necessito una mica de tocar de peus a terra, perquè aquests senyors ho tenen tot tan clar, el seguiment, el horari, tot clar.
Mira, digues, quan hi ha interès, poc o massa es nota. És a dir, potser no tenim el temps d'estar allà fent, posant en pràctica tot el que estem dient, que ojalà el tinguéssim, però a vegades no disparem.
Estan fent les truites i el seguiment.
Saben que estàs allà, saben que t'interessa, saben que preguntes per ell, saben que de tant en tant fins i tot els hi pots mirar l'agenda. Sobretot que tampoc no els amarguem. O sigui, que no hi hagi mal ambient per culpa dels estudis, dels deures, de l'estudi, no sé què, perquè arriba un moment en què hi ha tanta crisi i tan mal rotllo a casa que tampoc val la pena. Han d'estudiar, han de fer feina, han de fer els deures. Tampoc es tracta de fer el que vulgui.
Han de ser bones persones. Escolta, però per mi això és el més important.
A casa. Sí, un dia no han fet els deures, doncs ja els faràs demà, ja te donaran la bronca al col·le i demà ens hi posem, no? Però avui no he tingut temps de repassar la lliçó amb tu, macho.
Però és que això que has dit no és cap punteria,
No, és que no dic cap punteria, ni la Laura. No,
a més, és que les persones som una unitat.
Clar.
I un nen que... I que a vegades la culpa el tenim els pares, o podíem tenir els pares, quan només ens fixem en els estudis.
Sí, això és com quan surten a la nit, no, però saca unes notes, quan, però
bueno,
no,
què?
És un pendon, però saca unes notes,
sí, clar, clar.
Mira.
No, però
atenció,
això passar,
atenció, que això, torna a explicar això que has dit.
No, tornis a explicar molt, perquè s'està acabant el temps de la tertúlia.
Molt important, pares, no ens fixem, per favor, només amb les notes. Un nano és algo més i una nena és molt més,
Digues,
i només acabo amb això. Però també amb les notes. I també per què amb les notes? Per una raó, perquè és una llosa. Perquè un nen no va a classe un dia, ni dos, i a l'endemà són molts dies. I arriba un moment que si un va malament amb els estudis, aquesta frustració l'inhibeix estar content i alegre i il·lusionat per la vida. I aleshores això fa que, aleshores ha d'estorbar els altres. Ha de fer-ho. Amb la qual és molt important aquest equilibri. Interessa que funcioni amb els estudis, perquè sigui fins i tot bona persona. I és fonamental que sigui bona persona.
Vale. Aureli, potser t'has oblidat de la paraula clau. Per tu, seguiment, no?
Seguiment.
Vale. Vols concluir?
Motivació.
Vale. Laura, digues.
L'exemple dels pares.
Uh-huh. En l'estudi també?
Sí, perquè a casa, si jo estic llegint un llibre o estic veient Telecinco, pues és radicalment diferent l'exemple.
Bé, gràcies, Laura Sánchez, gràcies al teu sentit comú, gràcies, Aureli Villar, per les teves inspiracions i gràcies, Josep Maria Dell, per sempre per totes les vostres aportacions i fins la setmana vinent.
Adéu, gràcies.
Adéu-siau.
Bona tarda. Ara continuem amb l'espai de l'entrevista i vindrà a parlar aquí a l'estudi la directora de l'Escola Canigó, Marga Zin.
Thank you. have green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people.
Amb aquesta música de fons del Wonderful World, és que sembla que tot sigui fàcil, però en l'educació a mi no em sembla gens fàcil. Per parlar dels estudis dels fills, avui ens acompanya, com hem dit abans, la Mar Gacín, que és la directora de l'Escola Canigó d'aquí de Barcelona. I bé, penso que és una protagonista de la part del que estem parlant, que és el que està passant a les escoles. Hem parlat molt aquí a la taula de és o no culpa del sistema que a vegades els nens i les noies doncs no se'n surtin, o potser no, és culpa dels pares, culpa dels propis nens. Bé, bona tarda i gràcies per estar aquí con nosotros hoy. Hemos comentado que muchas veces hay gente que resulta un poco crítica con el sistema, ¿no? Parece que sea un sistema que no incluya a niños donde, pues, por sus capacidades, pues el tipo de inteligencia que poseen, pues no encaja en el sistema, pues, más academicista. ¿Estás de acuerdo en que la escuela, digamos, que opta por un estilo, por un perfil de estudiante y descarta a otros?
Bueno, yo no sé si aquí hay mucha gente que nos está escuchando.
Hombre, espero que sí.
No sé si habrá mucha gente que se haya leído la LOMCE, pero, por ejemplo, si la gente que la conozca verá que se está dando un cambio en este sentido.
¿Qué es la LOMCE? Danos un apunte. ¿Qué es? ¿Una ley?
Bueno, la nueva ley de educación, uh-huh, que acaba de aprobarse en el mes de diciembre y que ha entrado en vigor hace, uh-huh, escasamente un mes, ¿no? Entonces, yo creo que leérsela es ver cómo realmente la situación o la orientación de la educación, uh-huh, se le está intentando dar un giro.
¿En qué sentido? ¿En más amplio?
O sea, ahí queda recogido cómo a lo que vamos es a intentar que todos los alumnos, desde todos los perfiles, se integren, uh-huh, en un sistema de educación para sacar de cada uno de ellos el máximo de sus posibilidades. Uh-huh. No para llegar a que todos tengan un 10 en la selectividad o que todos tengan la media para poder entrar en medicina, sino para poder sacar de cada uno lo máximo. Entonces, uh-huh, está hablando mucho de un tipo de escuela en el cual haya cabida para todos, ¿no?
¿Y cómo se implementa esto? Supongo que desde la escuela pues tenéis unos programas más o menos cerrados, pero ¿cómo implementas acoger, descubrir y desarrollar los talentos así, un poco fuera del ámbito académico? ¿Cómo los descubres y los potencias en la escuela?
Claro. Bueno, aquí habría dos cosas, ¿no? Por un lado, la tan llamada creatividad, uh-huh, emprendimiento, de lo que se está hablando hoy en día, ¿no? Que es verdad que una escuela que se basa únicamente, ¿no?, en un currículum en el que hay que aprender unos contenidos, es una escuela un poco caduca. Es un, uh-huh, modelo de hace a lo mejor 100 años y que hoy en día no tiene cabida, ¿no? Uh-huh. Necesitamos proyectos educativos ambiciosos y buenos, buenas escuelas, buenos profesionales que sean capaces de desarrollar las distintas inteligencias que tiene todo ser humano, ¿no? Las famosas, uh-huh, inteligencias múltiples, bueno, pues son una realidad. No todo, uh-huh, se centra en la inteligencia matemática o en la inteligencia lingüística, ¿no? Sino, uh-huh, que hay que ir, pues, también a la faceta artística, deportiva. Entonces, la buena escuela es aquella que es capaz de desarrollar en sus alumnos todas estas inteligencias para que cada uno encuentre su camino y pueda llegar al máximo y, ¿no?
Bueno, claro, desde su potencialidad, ¿no?
Desde su potencialidad. Y efectivamente, esto por un lado, uh-huh, ¿no? Y luego, por otro lado, también es verdad que, pues, en pedagogía se ha avanzado mucho y existen metodologías más o menos innovadoras que facilitan la atención a la diversidad en el aula, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el colegio ahora estamos implementando todas las técnicas del aprendizaje cooperativo. Uh-huh. Son técnicas que facilitan mucho el que, mediante el trabajo en equipo y la interacción entre los propios alumnos, no solamente es lo que es la interacción, que quizás es la más tradicional, profesor-alumno, sino de alumno a alumno, uh-huh, que muchas veces, además, utilizan entre ellos un lenguaje que les es más próximo y,
claro,
por lo tanto, muchas veces es más fácil que se ayuden entre ellos, uh-huh, que sea siempre el director, ¿no? El que marca, el profesor, quería decir, uh-huh, el que dirige, el que marca las pautas. Uh-huh. Entonces son técnicas que facilitan, favorecen el enseñar a trabajar en equipo a los alumnos y que trabajen de verdad en equipo, pero no en esos equipos que todos conocemos, ¿no? En los cuales pues hay un líder que lo hace todo, uh-huh, o hay uno pues que tiene peor día y se cuelga, entre comillas, ¿no? Y no hace nada, y uh-huh, sino en, hay una serie de estructuras que facilitan, con supervisión siempre del profesor, que todos se impliquen, que todos aporten, uh-huh, que todos sumen, ¿no?
Claro. Cuando ahora los padres todos buscamos la excelencia, eso yo creo que es uno de los objetivos, ¿no? Para nuestros hijos la excelencia, ¿no? ¿Percibes algún, digamos, algún cambio en el tipo de exigencia que buscan los padres a la hora de elegir un colegio? Es decir, ¿qué buscan? ¿Éxitos académicos o buscan quizás innovación pedagógica o buscan un perfil o un estilo o una identidad del propio colegio con la que se identifiquen? ¿Qué es lo que está primando hoy por hoy en los padres?
Hombre, hay una cosa que es muy clara y es que todos los padres buscan ahora inglés. Vale. Esto es lo primero que cualquier padre que
bueno, nos darás un poco...
colegio que... Sí. ¿No? O sea, el tema del inglés es un tema en estos momentos prioritario para muchas familias. Se busca, por supuesto, la excelencia, y además en estos momentos de crisis, de mucho paro, de los padres quieren que sus hijos estén bien preparados para el mundo profesional y entonces, uh-huh, vienen al colegio, pues sí, con unas aspiraciones altas de excelencia, de nivel académico, de resultados, uh-huh, se piden muchos resultados, pero también es verdad, y yo creo que esto también nos tiene que dar una visión pues enriquecedora, optimista y positiva, el pensar que los padres están buscando también una escuela con valores para sus hijos, uh-huh, ¿no? O sea, que no solamente importa, aunque importa mucho, lo que es la formación intelectual, la formación, como te decía antes, en idiomas, sino que se busca también una formación, uh-huh, un poco más completa, ¿no? Uh-huh. Más integral, ¿no?
En este sentido, Canigó ha recibido pues un reconocimiento público, ¿no? De ser, yo creo que es la mejor escuela en Cataluña para aprender inglés, si no me equivoco.
Bueno, este reconocimiento que realmente causa satisfacción a la comunidad educativa, claro, del colegio, ¿eh? No solamente al profesorado, sino a las propias los propios alumnos y también a los padres, viene de la mano de Education First, que, uh-huh, es una empresa de educación de carácter internacional, especialista en la enseñanza de idiomas en el extranjero. Uh-huh. Esta institución elabora un ranking anual entre una serie de colegios, uh-huh, a los que evalúa dos aspectos, lo que son las competencias lingüísticas del alumnado por medio de unas pruebas, uh-huh, y luego hace una auditoría al colegio para ver los recursos que el colegio dedica a todo lo que es el tema de internacionalidad, ¿no? Uh-huh. Pues estancias en el extranjero, número de profesores contratados para la enseñanza de idiomas, la existencia o no de profesorado nativo en el colegio, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues convenios para certificar los exámenes que hace y entonces con estos dos parámetros, el 70% viene marcado por los resultados que obtienen los alumnos en las pruebas, sí, que les pasan, y el otro 30% por los recursos que se dedican a internacionalidad, elabora el ranking, uh-huh, en el cual efectivamente hemos quedado los primeros de Cataluña y entre los 10 mejores de España, uh-huh, de todos los colegios.
Pues nada, desde aquí enhorabuena, pues, ¿no? Porque pues, para vosotros puede haber sido, pues aparte de un reconocimiento, supongo que ha generado muchísimo interés en estos, sí, padres, sí, precisamente, sí, sí, que, sí, están buscando buenas ofertas educativas, ¿no?
Efectivamente, ¿no? La verdad es que, como te decía antes, tampoco es que necesites el reconocimiento externo para saber que las cosas se están haciendo bien, pero
viene
es una
bien
fuente de satisfacción.
Hombre, me imagino. Sí, sí, sí. Hablemos un poquito de la introducción en el aula de las nuevas tecnologías. En el Silicon Valley, alguna vez lo hemos comentado aquí en el programa, pues los directivos de Silicon Valley están optando por escuelas donde no aparezcan las nuevas tecnologías, donde el único instrumento sea un lápiz y un papel, porque creen que esas alternativas pues ahogan todo lo que es la capacidad imaginativa del niño y la posibilidad de generar sus propios recursos a la hora de resolver cualquier conflicto o los problemas. ¿Qué piensas desde la dirección de un colegio, pues en ese sentido puntero, ¿no? ¿Es o no necesaria la presencia de este tipo de instrumentos educativos digitales?
Bueno, yo pienso que, y creo que estaremos muchos de acuerdo en esto, que las nuevas tecnologías suponen una aportación que no se puede despreciar y, uh-huh, que no se puede despreciar ni menospreciar, ¿no? Que tiene muchísimas cosas positivas, entre otras cosas, motiva muchísimo al alumnado. Es una forma también de hacerle visualizar y próximo próxima realidades que podrían resultar más abstractas de otra manera, ¿no? Uh-huh. Como decía antes, es una herramienta que motiva mucho al alumno y por lo tanto favorece el rendimiento, porque una de las claves para obtener buenos resultados es estar muy motivado, ¿no? Uh-huh. También es verdad que tiene un componente o un factor adictivo que tampoco podemos negar, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que ni todo ni nada, ¿no? Uh-huh. Ni se trata de ahora centrar todo el sistema en las nuevas tecnologías, ni renunciar a ellas, puesto que forman parte del mundo para el que tenemos que preparar a nuestros alumnos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, como tantas veces en la vida, ¿no? En el equilibrio está uh-huh. la virtud, ¿no? Uh-huh.
Y en ese sentido también, aquí en Cataluña, de hecho, he leído hace muy poco que se están haciendo todo un reclamo, todo sobre la introducción o la vuelta a valorar lo que es las humanidades, digamos, en los expedientes académicos. Supongo que es en la búsqueda de ese trabajo, construir un pensamiento más reflexivo. En ese sentido, ¿qué se puede hacer desde el aula para ayudar a elaborar un pensamiento pues como más hacia adentro, no tan superficial como es el que provoca pues el tipo de conocimiento al que están acostumbrados nuestros hijos, ¿no? Más de Wikipedia.
Bueno, yo pienso que es un reto que hemos tenido siempre, ¿eh? En uh-huh. el sector de la educación y también como padres, ¿no? O sea, uh-huh. también como padres lo tenemos. No creo que la superficialidad venga solamente de las nuevas tecnologías, ¿no? Sino que la enseñanza pues puede quedar en un plano más superficial, lo que es la formación de nuestros hijos, de nuestros alumnos, o podemos intentar profundizar más. Hoy en día, desde luego, la sociedad necesita personas con un sentido crítico, personas capaces de emitir juicios, personas capaces de profundizar, y este es un reto que tenemos en la educación y que lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, programarlo. No basta con decir hemos de tener alumnos creativos o alumnos reflexivos en este caso, alumnos, sino que eso hay que ponerlo en el currículum. ¿Cómo lo vamos a conseguir?
¿Y cómo lo conseguís? ¿No? ¿Cómo lo implementáis? Dame algún ejemplo de lo que puede ser ayudar o a implementar ese espíritu reflexivo en un aula.
Sí. Bueno, pues mira, desde que son muy pequeñitos, por ejemplo, trabajando la comprensión, uh-huh. ¿no? A veces nos gusta o no, nos hinchamos la boca a decir, oye, los niños ya leen en P5, ya. Entonces tenemos que entender la lectura no solo como codificar o descodificar una serie de signos, sino como comprender lo que ahí se lee, ¿no?
Claro.
Este sería ya un primer paso para hacer de un alumno una persona reflexiva, una persona crítica. Mm. Trabajar mucho la comprensión lectora, que es uno de los factores en los que hemos quedado tan bajos en PISA, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. Y en los que se ha demostrado, porque países que habían tenido resultados similares a los nuestros hace 10 años, han conseguido en 10 años remontar los resultados de sus alumnos. Quiere decir que si nos lo proponemos y que si instrumentamos una serie de actividades en el aula orientadas, como decía, pues a trabajar la comprensión, a trabajar el espíritu crítico, a fomentar el debate, por ejemplo, pues conseguiremos mejorar los resultados y conseguiremos uh-huh. hacer de nuestros alumnos, alumnos reflexivos, alumnos críticos, alumnos que tienen juicios propios. Uh-huh. Que...
Hay un aspecto también que yo creo que sí es como para considerar a la hora de trabajar en un colegio, que es el aspecto inclusivo, integrador. En Canigó tenéis experiencia de un currículum adaptado para acoger a niños con dificultades severas de aprendizaje, tipo síndrome uh-huh. de Down. ¿Cómo valoras, y es mi última pregunta, cómo valoras esa integración en la vida académica de estos niños pues diferentes y en qué beneficia al resto del aula su presencia?
Bueno, pues es una de las cosas que, por ejemplo, desde que en Canigó estamos haciendo un esfuerzo por la inclusión en el aula de todas las diferencias que somos capaces de atender, ¿no? Es una de los factores de los que más satisfechas estamos, porque vemos que la repercusión efectivamente casi es más positiva para el resto de compañeras que están en el aula que para la propia niña que puede tener unas dificultades determinadas. Lo primero de todo porque el mundo es diferencia, o sea, en el mundo es que todos somos diferentes. Esto uh-huh. nos encanta, o nos gusta mucho insistir a nuestras alumnas. La diferencia no viene solamente marcada por una niña que pueda tener un síndrome de Down, que justo es una diferencia, que es, ¿no? Pues que de alguna forma ya está muy estudiada, catalogada uh-huh. y quizás hasta relativamente fácil de atender, ¿no? Sino que todos somos diferentes desde un punto de vista no solo intelectual, sino también desde un punto de vista emocional, claro. afectivo. Entonces, enseñar. Lo primero de todo, a que vivir implica aceptar la diferencia, cuando en el aula pues trabajas con este tipo de integración, es mucho más fácil, porque al final educamos a nuestros alumnos no tanto con lo que les decimos, ¿no? Hay que aceptar la diferencia, sino con lo que ven que hacemos y con lo que ven que vivimos, ¿no? Entonces, tener en el aula esa diferencia con la que ellas tienen que aprender a convivir, a ayudar para sacar lo máximo de cada una, pues es la manera más eficaz de educar, ¿no? Uh-huh. Para que en un futuro pues sean personas que sean capaces de aceptarla, que sean capaces de vivir, de ser tolerantes, uh-huh. de ser, ¿no? Y sobre todo de ver la parte positiva que tiene, ¿no? Uh-huh. O sea, que
de vivir la realidad de la diferencia. Bien, se nos ha acabado el tiempo, me queda un minuto y medio. Yo aprovecho la ocasión de tenerte primero para agradecer tu presencia en el programa hoy. Además, felicitarte a ti y al colegio sobre este reconocimiento explícito, notorio y, vamos, público en prensa de esa facultad que tenéis para la enseñanza de los idiomas en el Colegio Canigó y por muchas otras cosas que me consta hacéis muy bien. Gracias por participar en el programa. Gracias també al Jordi Carretero, responsable de so, a la Maria Sierra per la selecció de les músiques i jo, l'Àngels Montuenga, m'acomiado de vosaltres fins al dimarts vinent. No hi falteu. Bona tarda a tots.